Primer passa un any i després en passa un altre. I tot seguit, un mil·lenni i dos mil·lennis i tres mil·lennis. És així com els humans hem escrit la nostra història i tenim la nostra identitat. Pedra a pedra, aquesta és la història humana de la comarca de la Garrotxa. Què en sabem dels més antics dels nostres avantpassats garrotxins? De quina manera van viure la nostra comarca? Quin era el seu lloc de procedència? I com ho sabem tot això? Pedra a pedra, un programa d'Albert Aulines i Francesc Xavier Medina.
Hola a tots, benvinguts a la segona part o al segon programa especial del Pedra a Pedra d'enguany, que gira a l'entorn del segon cicle d'actualitat arqueològica a les comarques gironines. La setmana passada vàrem parlar, més que si, vam tenir una conversa, més que res, és més que una entrevista. Bona tarda, Albert.
Hola, bona tarda, què tal? Una vegada, una setmana més. Una introducció vam tenir, va ser una prèvia, diguéssim.
L'Albert Aulines Blantí, el nostre arqueòleg de capçalera aquí a Ràdio 90, que juntament amb l'Alfons Díaz i amb la col·laboració del Museu d'Arder de Banyoles, un any més, tirant endavant, en aquest cas, el segon cicle d'actualitat arqueològica a les comarques gironines. L'any passat, la setmana passada, vam fer una presentació genèrica, doncs, del per què, una mica de balanç de com ha vinat, doncs, l'any passat i com està el tema de l'arqueologia aquí a les comarques gironines. I aquesta setmana, tot i que va començar ahir, aquest divendres, dia 4, aquest cicle de conferències, bé, queden 8 conferències per endavant. Suposo que molts dels oients de Ràdio 90 ja van sentir l'entrevista la setmana passada i uns quants haureu passat segur per l'entrevista, per la conferència d'aquest divendres. Però bueno, queden 8 conferències més i farem una miqueta de síntesi, doncs,
explicarem, doncs, el que es pot trobar l'oient que estigui interessat, doncs, a arribar fins a Banyoles per assistir a aquestes conferències. Doncs igual hi ha algun tema concret que l'atrau i ens trobem, doncs, un d'aquests divendres d'ara, de mesos d'abril i maig, a Banyoles.
És a dir, cada divendres ininterrompudament durant dos mesos,
són aquest abril, el maig, i llavors n'hi ha una la primera setmana de juny, pel simple fet que, clar, que coincidirà amb la Setmana Santa, que ara començarà d'aquí 15 dies, doncs aquell divendres vam considerar oportú, doncs,
no està bé que respecteu aquestes festes.
Exacte, no, fonamentalment no.
No, sense religió no cal que vagin dividits.
Sí, no, però bàsicament és perquè sabem, doncs, que la gent aprofitarà els divendres per marxar i llavors... Nosaltres, el sentit d'aquestes xerrades que estem fent, d'aquest cicle de conferències, precisament és aproximar l'arqueologia, doncs, a les persones que, per la raó que sigui, doncs, no s'hi dediquen professionalment o no hi estan cada dia tan atents com nosaltres, però no deixa, doncs, que tenen aquesta curiositat, aquesta inquietud i que els agrada dedicar una part del seu temps, ja sigui, doncs, anant a museus, mirant per la televisió un documental, el que sigui, llegint un article de la Sapiens, el que sigui, els agrada dedicar una part del seu temps a enriquir-se,
o baixar el podcast de Ràdio 90
de la setmana passada, exacte, doncs, que és un espai que oferim, una possibilitat, doncs, a totes les persones interessades, doncs, de poder escoltar en directe, que això és molt interessant, en versió original, a més, en el sentit, doncs, de que la persona que hem convidat cada setmana és una persona, doncs, que fa molt de temps que està investigant sobre una qüestió determinada, per tant té una visió, que no ha de ser la veritat absoluta, però és la seva visió de la seva experiència sobre un determinat jaciment, i doncs això és molt ric, això és extraordinari, perquè a més hi pots parlar-hi.
Ara ja sabem el qui munteu l'Alfons Díaz, l'Albert Aulines, el que tenia present, el Museu d'Arder i un conjunt d'arqueòlegs, no?
Exacte.
Que participen en aquests jaciments.
Exacte. Pel que fa al Museu d'Arder, doncs, fonamentalment hem d'agrair al seu director, que és en Lluís Figueres, doncs, que una vegada més, ja ho va fer l'any passat, doncs, ens posa totes les facilitats, que això és molt d'agrair. Facilitats vol dir, doncs, la infraestructura del museu, en una hora que és a 7:45, que el museu en principi ja està tancat, doncs la sala que tenen per fer conferències, doncs, la posen a la nostra disposició i, bueno, en fi, molt bé, molt bé. Les coses s'han d'agrair quan realment és així. A més també hi ha en Josep Terrús, que és el director de l'altre museu de Banyoles, que és l'arqueològic, que també, doncs, assessora en aquests temes, i sempre, bueno, molt bé. I llavors, pel que fa, doncs, si vols, passem ja a fer una mica la presentació.
El tema del calibre cultural no ha repercutit en el preu de les vostres entrades, no?
No.
El que ofereix és totalment gratuït.
Totalment gratuït. Això és un altre avantatge, doncs, que s'ha d'aprofitar. No?
I a més, el que em va agradar molt de l'edició de l'any passat és que no és aquella típica conferència de que arriba el conferenciant, t'explica tot el que et vol explicar, fa allà la gran explicació, s'acaba, agafa i marxa, sinó que llavors hi havia un espai, no?, en què la gent podia acostar-se a part que un cop acaba la conferència hi ha un plec de...
Un torn de preguntes
que llavors el conferenciant, a la mesura que pot, perquè vas al nivell de les preguntes és alt, doncs mira de contestar, llavors i a vegades porten algunes peces, no?, en cas de que sigui possible, no?, que llavors la gent aquestes coses, no?, de poder anar i poder tocar pedres o poder preguntar perquè està intervint directament.
El que és d'agrair, el que estàs explicant tu, Àngel, el que és d'agrair és que moltes vegades nosaltres, amb els mitjans tècnics que disposem avui en dia, com són internet, la televisió, la ràdio podria ser una mica diferent en el sentit que només s'escolta, no?, però sobretot els mitjans audiovisuals, visuals, doncs que tenim un accés a una informació enorme, no? I moltes vegades doncs contemplem una varietat d'una espècie de planta concreta, d'un animal concret, que passa a Austràlia. I tots des del sofà de casa nostra al·lucinem, no?, perquè és vibres. Bé, doncs a casa nostra, en temes d'arqueologia, en temes de patrimoni històric, ja sigui prehistòria, poblats ibèrics, romà, etc., també ho tenim, aquí, a 5 quilòmetres de casa d'on vivim. No? I llavors, el que fem, doncs, és persones d'aquí, de les comarques de gironines, bàsicament, que treballem sobre aquests temes en llocs que tothom coneix i que són aspectes igualment emocionants. Què passa? Doncs que ve el conferenciant de torn, cada divendres, i t'explica, doncs, la seva experiència, el que ha trobat, i t'ho explica de viva veu, allà mateix, amb diapositives i amb un llenguatge planer, perquè l'objectiu principal, doncs, és que...
Sigui entenedor i un nivell...
Ha de fer profit.
Que no cal ser llicenciat en història per entendre i fer un màster en arqueologia per entendre el contingut.
I això no vol dir treure el rigor científic de les troballes, perquè, o sigui, rigor científic i divulgació van junts, una cosa sense l'altra no tindria sentit.
Sinó fer-ho una miqueta més planer.
Més planer, però sense faltar...
sense faltar la veritat.
Sense faltar, exacte, les evidències que es troben, s'exposen amb tota naturalitat, i llavors, una altra cosa, no vol dir que quan tu fas una conferència que et poses davant d'un micro i estàs 40-45 minuts, no vol dir que tinguis la veritat absoluta, simplement tu expliques la teva visió d'aquell tema concret, que és un tema que tu has tractat, i ho poses a llum pública, i evidentment pot haver-hi gent que hi estigui d'acord o no, és a dir, tu no vas a convèncer ningú, simplement expliques una sèrie de coses amb unes dades, estàs ben fonamentat, no?, i les exposes en quin objectiu? Primer, perquè et fan profit a tu, que tu què en faries tu de saber moltes coses si no les expliques?
I
fan profit a la resta
del... Creixer perquè et puguin rebatre al cap d'uns anys.
Això és enriquidor. Exacte, això té continuïtat. És a dir, de la mateixa manera que nosaltres, si ara sabem o tenim un coneixement del passat força elevat, diguéssim, o el que tinguem és igual, el que tenim és fruit, doncs, de que durant 20, 30, 40 anys les persones que ens han precedit han fet el mateix, han transmès aquest cúmul de coneixements que ara nosaltres, doncs, tenim aquest bagatge, no? Doncs nosaltres, al cap i la fi, el que fem és aportar-hi un gra de sorra més o dos, els que puguem, depèn dels nostres mitjans, que faci profit a la resta de la gent que li interessi, i que llavors això a la vegada, doncs, es retroalimenti, i d'aquí 5-10 anys aquests projectes encara puguin ser millor, en tots els sentits, el científic, el cultural, el social, i a diferents llocs, i per diferents períodes històrics.
Val, comencem amb la conferència que va començar ahir. Quin títol portava?
La d'ahir tractava sobre un dels jaciments que hi ha a la cova de Serinyà, de les coves prehistòriques de Serinyà, per dir-ho ben ràpidament, doncs, aquestes coves són molt interessants des del punt de vista de la prehistòria, tant per la quantitat que n'hi ha com per la qualitat de les restes. La quantitat és perquè en un espai molt reduït d'uns 300 metres, a Serinyà, que és quan hi ha marxes de Serinyà després de la Betzinera, queden a mà esquerra, estan ben senyalitzades, doncs en aquell espai tan reduït hi ha fins a 12 documentades, de moment, 12 coves, o abrics serien més aviat, però 12 espais de la prehistòria antiga. Prehistòria antiga vol dir, bàsicament, el Paleolític Superior, que el Paleolític Superior és l'Homo sapiens com nosaltres, anatòmicament, però l'antic. El primer que va arribar a la península ibèrica ara fa 40.000 anys a casa nostra. seria anatòmicament, estructuralment, morfològicament, igual que nosaltres, però culturalment era molt diferent. Encara era un caçador-recol·lector, no era ni pagès ni ramader. Això va venir molt més tard. Era aquest el primer que va arribar a la península Ibèrica, fa uns 40.000 anys. Però, a més, en aquests jaciments també s'hi han trobat doncs, restes, evidències, ja siguin biològiques, restes òssies o culturals, les eines de pedra que feien servir, de l'espècie humana anterior a aquesta, a l'arribada del nostre, dels sàpiens, que era l'home de Neandertal. Bé, doncs, d'aquests dos jaciments, ahir se'n va presentar un, concretament, que és el de la, s'anomena el de la cova de Mollet 3, i per què era molt interessant, que ens van explicar ahir? Doncs perquè és, en aquest jaciment s'hi han trobat les restes òssies de l'homo sapiens, del sapiens més antic de Catalunya. Perdona, que gira a l'entorn dels 20.000 anys.
Els conferenciants d'ahir qui eren?
El d'ahir eren en Quim Soler i la Neus Coromines. En Joaquim Soler, doncs, que són investigadors de la Universitat de Girona i que fa ja una sèrie de temps que estan doncs, treballant a les coves de Serinyà. I l'aspecte interessant d'ahir, bàsicament, era presentar aquesta, la calota d'aquesta resta òssia d'un humà, d'un sàpiens, doncs d'uns 20.000 anys.
És aquella mandíbula, bueno, aquell tros de mandíbula que van trobar fa no sé quants anys, no? És aquest?
Sí, no, bueno, aquest no. Aquest és el que vindrà aquesta setmana.
Ah, val.
I és un altre període, perquè també és a Serinyà.
Aquest simplement... Serinyà és un jaciment...
És extraordinari. És un lloc... El tenim aquí mateix, és un lloc, un espai, doncs, que... I encara promet més, de referència a nivell mundial per les restes que s'hi troben. Restes que poden tenir repercussions en el coneixement de l'evolució humana, almenys a Europa, que és el pas de per què desapareixen els neandertals i per què substitueixen els sàpiens, nosaltres, de forma tan ràpida, fa uns 40.000 anys, que van venir d'Àfrica, vam arribar aquí fa 40.000 anys, encara hi havia els neandertals que vivien aquí a la península Ibèrica, a un dels llocs que vivien era el Pla de l'Estany, i llavors, amb només 10.000 anys, que és un espai de temps molt curt, conviuen durant aquests 10.000 anys, però després de 10.000 anys els neandertals desapareixen i només quedem nosaltres, els homo sapiens.
Aquí la península Ibèrica. La conferència de la setmana passada, com la d'aquesta, abarquen aquest espai.
Abarquen aquest espai. I la que vindrà aquesta setmana és aquest espai, però diguéssim la fase més antiga, que també s'anomena la cova de Mollet, però aquesta és la 1, perquè és la primera que es va trobar, vull dir, això estan allà mateix, però una és Mollet 1, l'altra Mollet 3. Aquesta, que és la cova de Mollet 1, doncs serien aquests neandertals, però els més antics, els de fa uns 200.000 anys, perquè els neandertals abasten un període cronològic molt ampli, que va des dels 250.000 anys fins a 30.000 anys, que és quan desapareixen. Doncs aquests, els més antics, d'uns 200.000 anys, concretament, per dir la dada allò científica, el d'aquesta setmana serà de 215.000 anys, doncs és un dels primers neandertals, de fet seria un abans d'un neandertalià que se'n diu, d'aquests neandertals que hi havia aquí a la comarca del Pla de l'Estany. I parlaran bàsicament d'això. Aquesta conferència de la setmana que ve, doncs, d'aquest dia, que és 11 d'abril, aquest divendres, a 7:45, la portaran en Julià Maroto, que és professor d'Història de la Universitat de Girona, juntament amb l'Isaac Rufí, que és un doctorant de prehistòria, actualment està fent el doctorant, i parlaran d'aquesta qüestió, d'aquestes restes humanes del període de Neandertal.
És una pregunta, per curiositat, ara aquest jaciment de Serinyà, qui està fent els treballs, una miqueta... controla tota la supervisió és la Universitat de Girona, però clar, la Universitat de Girona té dels anys que té, és una universitat jove, no? A nivell català, i aquest jaciment tinc entès que és més vell, per tant que no va ser que hi ha bé d'abans el descobriment de l'espai de Serinyà.
Exacte, aquí és on entraríem a la importància doncs, de la societat civil, el paper que juga persones interessades, respectuoses, amb coneixements del patrimoni, que poden aportar doncs, el seu gra de sorra i una visió molt, molt interessant. Com bé dius, aquests jaciments de Serinyà van el seu punt d'inflexió va ser l'any 1972. Aquestes coves ja es coneixien des dels anys 40, que les havia excavat un metge de Banyoles que vivia a Serinyà, que es deia Josep Coromines. Ell en solitari havia estat 40 anys doncs, treballant-hi, fent feines molt interessants a una cova del Reclau Viver. Bueno, això seria un altre tema. El cas és que a partir de 1972 doncs, rep una inflexió important. Per què? Perquè juntament amb Josep Coromines, una sèrie de gent aglutinada a l'entorn aquella època d'una entitat sense ànim de lucre, que és l'Associació Arqueològica de Girona,
que encara existeix,
que jo en formo part actualment, 40 anys després, doncs continuem fent coses, hem anat generacionalment, però continuem fent coses. Doncs aquest grup de gent, aquest nucli fundacional, es va ajuntar amb en Josep Coromines, van fer pinya i van fer unes investigacions molt sèries a Serinyà, que van ser més aviat prospeccions, és a dir, avaluar si realment aquestes coves eren interessants d'explotar. Van fer una sèrie de sondejos que van ser riquíssims. Van fer uns pous de 8 metres, en alguns casos, 8 metres, pic i pala, i trobant evidències de diferents períodes culturals dels nostres humans, dels nostres avantpassats humans, que es remuntaven a 200 i 300 mil anys enrere, no? I això va ser, doncs, gràcies a això, les coves de Serinyà es van protegir, que actualment estan vallades, actualment hi ha un parc, Això bé, té tota una història de 40 anys enrere de molta gent, doncs, que hi ha anat aportant la seva, hi ha anat contribuint.
I és sorprenent això que comentaves, no? Allò fa un pou de 8 metres, això vol dir que hi ha, bueno, en aquest cas, només amb la prospecció, 8 metres de depòsits, no? D'anys i anys,
millor,
per fer 8 metres, no? Els anys que han arribat a passar.
Anys que han arribat a passar, i que en aquests períodes d'anys sempre hi ha hagut humans, eh? Sempre, grups petits, clans petits de 20-30 persones, perquè imaginem-se, no? Un clan...
Perquè allà hi vivien, o era un abric temporal de...
De refugi. Probablement seria més de refugi i d'estades puntuals d'una setmana. És a dir, ens hem d'imaginar com eren aquests clans prehistòrics. Eren clans de 20-30 persones per una qüestió de matemàtiques pures, de supervivència. Un grup de 100 persones era
inviable,
perquè no hi havia menjar per tothom, no era rendible.
Sí, el manà, aquella època, no...
No, exacte. No? I llavors es havien d'organitzar en funció dels recursos, i el que feien, ells eren depredadors, caçadors, recol·lectors. Què fan els caçadors-recol·lectors? Què fan els depredadors? Coneixen un entorn, que normalment sol ser d'uns 50 quilòmetres, 50, 20...
Sí, radial.
Un que estigui de la meitat per un riu, per unes muntanyes, un lloc on se sentin còmodes, un lloc on coneguin tots els recursos que poden explotar, des de plantes, animals, aigua, tota la biodiversitat, explotar-la, perquè ells es van movent pel territori en funció d'aquests recursos. Llavors, si en un d'aquests, en aquest entorn, tens uns abrics diguéssim que poden ser d'utilitat en moments de que plogui, en moments de fred, doncs evidentment els aprofites, i això és un complement fantàstic per l'entorn on t'estàs visquent, no?
I que s'haguessin instal·lat allà a Serinyà no només era perquè hi havia aquell abric que els anava bé per això plogassa, sinó perquè l'entorn ecològic, no? L'ecosistema que hi havia allà a la zona era molt propici.
Aigua abundant. La comarca del Pla de l'Estany ha estat els últims 2 milions d'anys el que s'anomena una conca lacustre. Això vol dir, doncs, que des de la zona de Maià de Montcal fins a Porqueres, i des de Besalú fins al Portell, fins a Esponellà, en aquesta zona, constantment, aquests últims 2 milions d'anys, hi ha hagut grans masses d'aigua, llacs, estanys, no? Que s'han anat desplaçant en funció del temps. És a dir, avui en dia, per exemple, l'estany de Banyoles no és res més que un reducte d'aquesta enorme massa d'aigua que hi havia hagut en aquests límits que he comentat abans.
Una miqueta com a Barri Caldes de Montbui, no? I tot aquell espai.
Exacte, són llocs...
De Malavella.
Exacte, llavors són espais amb aigua abundant, i si hi ha aigua abundant hi ha animals
que van
vertebrats, van a veure, que viuen a l'entorn. Per exemple, aquí a la conca de la costa de Banyoles-Besalú, al llarg d'aquests 2 milions d'anys, encara que ara ens costi d'imaginar, no? Quan anem, per exemple, si anem agafem la carretera de Besalú fins a Figueres, doncs en aquest espai hi ha hagut un jaciment paleontològic de fa 1,2 milions d'anys, que s'anomena Intercal, que és a Crespià. El cas és que aquí, en aquest jaciment, s'han trobat animals avui que només els veiem als documentals, com serien elefants, rinocerons, tigres de dents de sable, i hienes, per exemple, de morro curt, no? De les hienes. Clar, és un tipus de fauna que avui en dia només els zoològics les veiem, no? Doncs aquests animals han estat aquí, no? I al seu costat, doncs... I evidentment, aquí, relacionats amb aquests animals, doncs, els humans.
Els depredadors. Llavors, ja tenim les dues primeres conferències, la d'ahir de la setmana vinent, que giren al voltant del jaciment de Serinyà. La següent o la següent setmana?
La següent,
el 18 d'abril, no?
El 18 d'abril, no, seria el 15 d'abril, perquè és el que comentàvem abans de la Setmana Santa. Sí, teòricament seria el
25
d'abril.
Doncs.
Aquesta també serà molt interessant, eh? Ja fem un salt en el temps, continuem estant a la prehistòria, però ja estem a finals de la prehistòria. És el que s'anomena l'edat del ferro. Per situar-nos seria la transició als ibers. Els primers pobles estructurats que hi ha hagut... Pobles estructurats em refereixo a urbanisme. Primer, una mica d'urbanisme, construcció de poblats en pedra. Ja no són cabanes. Que seria doncs, el principi de l'edat del ferro. I és un jaciment molt interessant que es va trobar a la zona del Matxirgo, al Pla de Girona, d'aquest període. I el presenta doncs, una investigadora que es diu Maribel Fuertes, que està molt relacionada amb el Museu d'Arqueologia de Catalunya, a la zona de Pedret, que fa molts anys que treballa aquest període, potser fa més de 20 anys, i ha treballat amb molts jaciments a Puntos, molts jaciments. Per tant, aquesta us emplacem doncs, perquè serà una de les conferències interessants d'aquest cicle.
La següent?
La següent, aquesta és la que faig jo, vale? Que serà el 2 de maig i faré una mica ampliaré el que vaig estar parlant l'any passat d'una excavació que vam trobar a l'autopista fa 2 anys, eh? Vam fer una excavació, vam trobar un jaciment del període Neandertal, eines de pedra molt interessants perquè estaven in situ, vam trobar també un 3 peus in situ de fa una cronologia molt antiga, precisament aquí. Ara no ho avanço, hi haurà, què portaré de, que no es vagi parlar l'any passat? Doncs que aquest últim any hem estat investigant més a fons doncs, les anàlisis radiomètriques, diferents tipus d'anàlisis molt concretes doncs, que ens aportaran novetats per conèixer aquest clan de Neandertals que va viure a la zona de Fontejau, entre la cruïlla, diguéssim, del Ter amb la Llémena, i explicaré una mica això, aquestes novetats que hi ha hagut en la investigació de...
Bé, bueno, aprofitant que estem aquí, que tinc aquí, normalment no fas per fer més bombo de les teves conferències sinó de les altres, sinó una miqueta com que tinc aquí de primera mà i tu
sí.
Més amb aquest jaciment
has treballat
molt, i és a dir, aquest jaciment bàsicament no és allò de que aquell espai on van fer la sortida de l'autopista que va parar la zona de Germán Saba, de la carretera de Sant Gregori, aquella nova sortida que van fer, és que per casualitat allà fessin eixamplessin l'espai de l'autopista i duessin a preixer pedres, diguessin, caram, aquí potser hi ha alguna cosa, sinó que aquesta en un territori ja marcat com a sensible, no? Per que poguessin sortir. Vull dir que no és allò que perquè surt una pedra, ai, cridem els arqueòlegs a veure què passa.
No, feia 15 anys, o sigui, l'any 99, que ja es va documentar les primeres evidències de que aquí podia haver-hi un gran poblat, un gran campament dels Neandertals en aquesta zona. Es va trobar perquè l'any 99 es va fer un institut de secundària, aquí a la zona de Domeny, que és l'Institut Carles Rola, que està molt a prop d'on hi ha el C de Can Roca, està allà, tota aquella zona d'allà.
Fa 3 setmanes, fa 5 anys que van afusellar, pobre home.
Doncs ara fa 15 anys li van inaugurar, van començar a construir els fonaments del seu institut d'aquest personatge il·lustre de saga de periodistes, doncs, té una història dramàtica, li van clausurar el diari, en fi, la impremta i tot. El cas és aquest, doncs que com que ja feia 15 anys que aquí havien trobat evidències, doncs ho vam anar-ho seguint, i aquest ara fa 2 anys, el poder fer una excavació amb mitjans tècnics potents i amb personal humà, perquè vam arribar a ser gairebé 40 persones, doncs esclar, vam poder fer un avanç molt important en la recerca d'aquests hominis. Vam posar molts metres quadrats al descobert amb la localització corresponent de troballes
i en rigorositat,
que és el que interessa, i per això tenim les dades que tenim, i que la conferència aquesta...
I que has hagut d'elaborar la memòria, no?, que s'ha de presentar, i que no és una cosa que es fa un dia per l'altre.
No, tardat un any.
Que no fas un recull de les peces que s'han trobat, sinó que l'any passat vas arribar fins on vas arribar al primer cicle de conferències aquest any, i hi ha tot un any de reflexió i de treball.
I de detall i d'analítiques, analítiques des del punt de vista de datacions, que això és una de les novetats, d'analítiques també de la vegetació, analítiques de les matèries primeres, que, és a dir, el tipus de roques que feien servir, que això és molt important perquè permet saber, doncs, si saps d'on te venen aquestes roques, d'on te són originàries, doncs pots saber una mica el radi de quilòmetres que es movien per anar a buscar. Seria una mica com el comerç, doncs si tu tens un centre de distribució, no és el mateix que des d'Olot el teu centre de distribució sigui fins a Ripoll i Banyoles, o que el teu centre de distribució sigui, doncs, a l'altra banda dels Pirineus, o que te'n vagis a Andalusia, no? Això és molt important per llavors entendre una mica les relacions socials i econòmiques d'aquests clans.
D'acord, el següent?
El següent continua sent de la prehistòria recent, i també és que totes són molt interessants les conferències, ja no insistiré en això, perquè aquesta, doncs, parla del megalitisme, aquest fenomen, doncs, dels enterraments en pedres que va haver-hi, doncs, en aquest període de la prehistòria recent, i aquesta és molt interessant perquè la presenta un noi molt jove que és recent llicenciat i que ara està fent el doctorat, i doncs que va tenir la iniciativa de fer una excavació al massís de les Gavarres, Ardenya, que ja hi ha molta documentació sobre el fenomen megalític. Doncs ell, que a més està fent la tesi doctoral sobre tot aquest conjunt de monuments funeraris del megalitisme, i ha portat el seu gra de sorra, doncs, posant-ho en pràctica, i ha estat excavant, doncs,
digue'm ignorant, jo del megalitisme no havia sentit, doncs, de l'Alt Empordà, no? Sí. La zona, doncs, d'Espolla... I tot el massís de les Alberes,
la Serra de Rodes,
les
Gavarres també ho és, també són els tres punts. Per què? Perquè el tipus de pedra, doncs, fa factible o fa possibilita primer la seva construcció i en segon lloc la seva preservació.
I encara queden monuments megalítics per descobrir?
De fet, sempre que hi ha incendis forestals en aquests llocs,
apareixen.
Per què? Apareixen perquè, doncs, perquè les persones que els saben reconèixer, evidentment, no els troben per atzar, sinó que sempre que hi ha hagut un incendi forestal, sobretot incendis forestals, per què? Doncs perquè fan una neteja de bosc i
visualitzen. No, aquesta última vegada, no vull llegir el diari, que havien trobat abocaments incontrolats de deixalles al bosc, clar, perquè neteja tot.
Neteja tot.
Com fa 2 anys a Darnius, que petaven bombes de la Guerra Civil.
Exacte, vull dir, però, exacte, és que és això, però la gent que ho sol trobar... aprofitant els incendis, són persones conscienciades i que ja sistemàticament estan buscant aquest tipus d'indicis, simplement que quan hi van, quan el bosc està tapeït, doncs
és difícil
de veure.
Això m'agrada, això que has comentat, perquè és un dels vicis que teniu els de la Associació Arqueològica, i bueno, com aquest nano, de que perdre hores i hores i hores d'anar badant per la muntanya pels espais que creieu que són sensibles des de que hi hagi un jaciment, alguna cosa, no? Com va passar en aquest cas amb aquest espai, el de Domeny, on estàs excavant fa un any i poc, doncs que ja sabíeu que allà era un lloc sensible, que podia aparèixer alguna resta, però a base, doncs, de trepitjar el terreny, d'anar al cap de setmana a passejar, anar mirant marges...
Tens una mica d'intuïció. Mira, una cosa és molt important, sobretot per l'audient que ens escoltin i sigui una mica, doncs, que no conegui molt el tema. Mira, l'arqueologia en general, en el fons, sempre depèn de l'atzar, no? Perquè, esclar, no sabem, quan gratem, ningú sap que hi ha sota terra. Fins i tot que tinguis un detector de metalls, en cas que busquis metalls, no? I el detector t'indiqui que hi ha metall, fins i tot així, fins que no piques, no, és una capsa de sorpreses. Vale. Però això és una cosa, és una sorpresa sempre, però això no treu, doncs, que hi ha una sèrie de coneixements sobre l'entorn on ja es donen totes les condicions idònies perquè en allà es pugui trobar un tipus de restes determinades.
En termes de probabilitat.
Probabilitat, és a dir, a la comarca del Pla d'Estany és una zona extraordinàriament rica en temes d'ecològics, de preservació de fòssils molt antics, d'un milió d'anys o de dos, i probablement algun dia se trobaran els hominis d'un milió d'anys. A les Gavarres, que estem parlant ara, el tipus de les Gavarres, o com deies tu abans, la Serra de Rodes i de les Alberes, és un lloc idoni, doncs, per construccions megalítiques. O sigui, cada lloc té, doncs, una sèrie de característiques que fan molt probable que, si ho busques, ho acabis trobant. I llavors, evidentment, que al final acaba siguent sort. És a dir, clar, hi ha vegades que passa que tu intueixes, per exemple, el Pla de l'Estany, nosaltres intuïm científicament una hipòtesi de treball que hi pot haver-hi restes hominins de fa un milió d'anys.
Ara, on són?
On són, esclar, llavors, què passa? Que igual estan a 7 metres de fondària. Esclar, llavors a vegades aquí juga l'atzar que, si no es fa, per dir alguna cosa, doncs una carretera que et foredi fins a 7 metres, no t'ho posa al descobert. Però, esclar, tu has d'estar al tanto, és a dir, saber que en aquell lloc, si foreden a 7 metres, és el lloc idoni, és el lloc idoni per trobar aquestes restes. Esclar, ja vas a buscar-ho pensant que és allà allò on s'ha d'estar.
És a dir, fent una miqueta doncs, la caricatura, quan hi ha una obra pública, a part dels jubilats, hi havia aficionats a l'arqueologia que van a mirar què passa amb les terres.
Els aficionats i professionals, que per allà ja és com ha de ser.
Clar, perquè no, tu tens els mitjans de pagar una excavadora, no?, que et regi no sé quants metres cúbics de terra.
Exacte, per allà hi ha d'haver-hi doncs, un arqueòleg especialitzat en la probabilitat del que pot sortir allà, perquè és el que podrà determinar doncs, si finalment apareix alguna resta del període corresponent.
Bé,
i va per allà, diguéssim. És que és com ha de ser. Sí.
Agafem una mica d'aire.
Avançant.
Quina és la cargolada més antiga documentada a la Garrotxa? I la primera foguera? I quan apareix a la nostra comarca l'art, la religió o la tecnologia? Com era, en definitiva, la vida quotidiana dels primers primitius humans? Què pensaven? Què menjaven? On s'aixoplugaven? A què dedicaven el seu temps lliure? Ara, a través de Ràdio 90, tindràs l'oportunitat de conèixer aquest tipus de coses i moltes més relacionades amb la vida dels primers garrotxins. Pedra a pedra, la història dels antics garrotxins.
Bé, ja estem a la segona meitat de l'entrevista, conversa que tenim avui amb l'Albert Aulines sobre aquest segon cicle d'actualitat arqueològica que s'està duent cada divendres. Ahir va començar fins a la primera setmana de juny al Museu d'Arder de Banyoles a 7:45 del vespre. Una curiositat, sí. Albert, l'any passat amb les 10, eren 10, que sí, les conferències que acabar-ho fer?
Sí, van 11. No,
11.
No, però bueno.
Vostè perdoni.
No fa res, vull dir, sí, eren 11 i 15 conferenciants.
Exacte, 11 i 15 conferenciants. Doncs hi havia l'ordre en què es van establir les conferències, era
estrictament cronològic.
Estrictament cronològic, una cosa totalment remota en el temps, una cosa realment recent, bueno, a part d'últim, que va ser els cementiris medievals, que potser va tirar una miqueta endarrere, no?
Sí, aquesta van tirar endarrere per una qüestió d'agendes, per fer la clausura i que fos de Banyoles, un tema que a Banyoles va generar molta expectació, i ja vam pensar que seria un bon acabament, una bona cloenda del cicle.
En canvi, aquest any he vist que doncs aquí hi ha un salt, no?
Hi ha salts.
Davant, sí, darrere.
Sí, aquest any ho hem enfocat diferent, perquè vam parlar amb els dos museus, amb en Lluís Figueres i amb els organitzadors, amb l'Alfons, que va ser, que insistim doncs, que és ell amb el que fem aquest cicle, el fent conjuntament, encara que avui estigui jo parlant. Vam considerar doncs, que seria interessant fer meitat, o sigui, una setmana, un jaciment que fos de la comarca del Pla de l'Estany, o rodalies pròximes, diguéssim, de l'entorn, i l'altra setmana doncs, un jaciment o un espai arqueològic de la resta de comarques gironines. Aquest any ho hem anat fent alternativament. No? Doncs per això hi ha aquests salts. Hem prioritzat el tema geogràfic aquesta vegada en lloc del tema cronològic com vam fer l'any passat.
I recordar que els conferenciants venen de forma totalment desinteressada.
Sí.
Perquè, per sort i per desgràcia, el tema aquest de l'arqueologia, com molts àmbits de la cultura d'aquest país o en temes socials, tiren més de la societat civil i de la bona voluntat, però molt que darrere hi hagi un sou dins de la universitat o dins de, bueno, sigui on sigui, aquestes hores, aquestes conferències no les paga ningú, és perquè
a 7:45, sí, tothom. Aquí el complicat, diguéssim, que tenim les persones doncs, que hem sigut llicenciats, que ens hem format, i bueno, ara parlaria una mica en general de com està el país, sempre vull parlar en sentit positiu, és difícil doncs, compaginar les dues coses, treure rendiment doncs, de els tipus d'estudis que tens, llavors tothom doncs, se'n surt a la manera que més pot, però el dia té 24 hores i tothom s'organitza, i això no treu doncs, que una persona doncs, es concentra, fuig de la dispersió de voler excavar 25 jaciments a l'hora, i el que fa és concentrar-se en un jaciment, ell i un petit equip de col·laboradors, i l'exploten, continuen un any rere l'altre, i llavors què fan? Treuen fan uns bons treballs, tenen una bona informació, i llavors el que a ells els interessa què és? Doncs posar-la a l'abast del gran públic. I si hi ha oportunitats com la que s'ofereix des del Museu d'Arder, encara que sigui 7:45 del vespre, doncs és una bona oportunitat per tothom. Tothom en surt beneficiat i tothom li agrada. El Museu d'Arder, doncs, perquè pot, és la seu que acull el cicle de conferències, i la resta d'arqueòlegs, perquè tenim una plataforma on exposar doncs treballs que fa temps que estem investigant, i llavors també és un estímul, perquè moltes vegades si no tens aquests estímuls de, per exemple, avui haver de venir a la ràdio i explicar-te i haver d'escriure,
treballant sol allà amb el teu racó, no?
Això és horrorós, és a dir, no té cap sentit. És a dir, quan estem parlant d'aquests períodes de fa 200, 300, 50.000 anys, el més interessant de tot és que el que tu descobreixis, les conclusions que tu arribis són teves, per descomptat, són les teves conclusions, no han de ser, és la teva visió d'aquella qüestió en concret, no ha de ser la veritat absoluta, et bases en unes evidències, les exposes públicament i no passa res, és a dir, algú no hi estarà d'acord, altres sí, en tot cas tu el que fas és contribuir a l'enriquiment cultural general del país. No, és bo per tu i és bo per la resta de la gent.
És un espai obert que a vegades això sol fent en simpòsiums, en trobades específiques del gremi de historiadors, arqueòlegs. En canvi, en aquest cas, aquesta conferència és oberta al públic en general. Allà pot anar-hi qui vulgui. I crec que té un interès o una cosa a aprendre.
I aquí, per exemple, com dius en els simpòsiums, el simpòsium sí que és aconsellable que no hi vagi gent de la societat civil, perquè pot tenir la impressió que sentir parlar persones en català, i en realitat la impressió que li doni és que parlem en xino. És a dir, perquè si no entens molt bé del tema, fa servir, és l'argot. Això passa no només amb l'arqueologia, sinó que amb els metges, amb qualsevol ofici, doncs quan dues persones o tres o un col·lectiu, no, es reuneixen per parlar d'un tema molt específic, parlen un llenguatge que només se n'entenen entre ells. Això està molt bé i és necessari, i ho fem, els arqueòlegs, faltaria més, com qualsevol altre gremi, però llavors, quan volem realment entendre i explicar aquella qüestió, hem de parlar un llenguatge planer, perquè en el fons la ciència, en general, són tot números, matemàtiques, dades fredes, però per entendre-ho, s'explica com... És un relat.
És que si no sigui com un despotisme il·lustrant, no? Vull dir, el poble és tan burro que no pot accedir a això.
No pot accedir a això. Un és això, que és un despotisme il·lustrat, i l'altre és que per tu mateix, quan no vols entendre les coses, és trobar la síntesi d'explicar-ho amb un llenguatge planer. Primer, per entendre-ho tu, perquè a vegades, si tu et poses a parlar en llenguatge estrany, arriba un punt que no saps ni el que has dit tu mateix. Llavors, el bo és, doncs, aquests números estranys, transformar-ho en un llenguatge planer, però per entendre-ho tu primer, i a la vegada, si tu ho entens, ho pots transmetre doncs, a la resta de persones, i ells també ho entenen, en fi, i això és beneficiós per tothom.
D'acord, avancem. Havíem acabat anteriorment, em sembla que era l'11 de maig, no?
Sí.
Que parlàvem de megalitisme a la zona de les Gavarres. El dia 18 de maig...
Sí.
Ah, perdona, el 16 de maig.
Sí, divendres.
Sí. Ja anem a la diumenge jo.
Sí.
Quina conferència hi ha?
Tenim un jaciment dels històrics, d'aquests que tothom coneix, n'ha sentit parlar. És el poblat ibèric d'Ullestret. Això abans, perdona, faré un parèntesis, que m'has preguntat doncs, una mica la dinàmica, l'estratègia d'aquest cicle, sobre si seguim un ordre cronològic o no. Sí. Una cosa que sí seguim, que vam fer l'any passat, és que sempre hi hagi almenys un o dos jaciments d'aquests històrics, d'aquests d'entitat, d'aquests, tipus Vilauba, que hi havia l'any passat, la Draga, el poblat neolític de la Draga, que està a Banyoles, la vila romana de Vilauba, que està a Camós, que són d'aquests jaciments que fa 30 anys
consolidats,
que tothom coneix, que cada any xiscava de forma programada, regular, i que hi ha novetats. Són aquests jaciments estructurals, no? Que aquests que fan l'arqueologia que són punts de referència. No,
no? I suposo que sota el seu paraigues no permet que llavors hi hagi altres intervencions.
Exacte, són llocs referencials que llavors al seu voltant poden créixer d'altres petits projectes que a la vegada porten la informació que...
Tot va interrelacionat.
Doncs aquesta vegada tindrem doncs, l'oportunitat de conèixer les darreres novetats de la recerca d'Ullestret a l'entorn de noves troballes a les muralles i en temes urbanístics, que no vull avançar-ho perquè...
No.
Però sempre Ullestret és un lloc a nivell del naixement a l'urbanisme el naixement no pròpiament, però sí els inicis de l'urbanisme. No? Una cosa que avui en dia ens sembla tan quotidià passar pel carrer, que tot estigui ordenat, uns carrers... ara ho tenim així, hem evolucionat positivament respecte a aquests períodes, però la nostra estructura sobre un pla, una sèrie de persones que no som familiars, sinó que som més gent, més enllà de la família, i som 3, 4, 5 mil persones que convivim en un espai i de forma racional i civilitzada el compartim l'espai pacíficament, això se'n diu urbanisme, és estructuració de l'espai, això ja fa més de 2.000 anys que estem assajant, ho estem assajant els sàpins, i finalment sembla que ens n'hem sortit, almenys en ciutats com aquí, comarques de Girona.
I els conferenciants d'aquesta xerrada?
Són dos també històrics de l'arqueologia, que són en Gabriel de Prado i en Ferran Codina, que són investigadors del Museu d'Arqueologia de Catalunya, també de Pedret, i concretament doncs, que ho dirigeixen el jaciment del poblat ibèric d'Ullestret, que des de fa poc que ho dirigeixen, o sigui, ells fa més de 20 anys que estan treballant. I ara, com que fa poc s'ha jubilat la directora històrica de molts anys, que és l'Aurora Martín, doncs ara ells han agafat el relleu, una nova generació, una nova visió, això és, han agafat el bagatge anterior, això és enriquiment, i ara ells, doncs, amb una nova penta, una nova mirada...
Després de tants anys, Ullestret, encara no, té coses per ensenyar-nos.
Tot, vull dir, encara, tot no, però molt, això ens ho explicaran ells, però és un tant per cent molt elevat, o sigui, no són pas 30-40% el que falta, més per excavar i per conèixer, en fi, i és un dels poblats macos en el sentit de, primer, a nivell estètic, no? Quan tu entres a Ullestret i veus aquelles muralles, t'impressionen. Et sembla mentida que fa 60 anys estiguessin...
No hi havia res. No hi eren.
No es veien. O sigui, la gent del poble, de Rodalies, dels entorns, evidentment sempre sabia que allà doncs, era un turó, que hi havia pedres, però el que no se sabia és que hi haguessin aquestes muralles ciclòpiques que ara són impressionants quan arribes en cotxe. I llavors ja quan entres en el poblat i comences a veure l'entramat urbanístic i les diferents troballes que s'han fet, canalitzacions d'aigua, cisternes, empedrats, sitges, en fi, tot. I comences a imaginar que, doncs, que era un poblat que hi vivien persones, perquè allà hi havia vida.
Fins que no havien arribat els grecs, aquí anàvem a tapar rabos tots i vivien cabanes.
No, exacte, aquí. Bueno. Són els inicis dels primers de l'urbanisme, és evident que a la península ibèrica doncs, el pas dels romans va significar una transformació del territori a tots nivells, no? De lo que és d'estructurar el territori a nivell del dret, de la política, de les xarxes viàries, del tema de canalitzacions d'aigües, de lo que és les clavegueres. Els romans van estar aquí gairebé 1.000 anys, llavors van deixar la seva empremta i nosaltres en bona part som hereus d'aquesta forma racional de gestionar el territori, no? Però això no vol dir, no treu, doncs, que abans d'ells ja hi havia altres persones que, com bé dius tu, no anaven a tapar rabos, sinó que ja hi havia, per exemple, ja tenien, i eren civilització, els ibers ja tenien escriptura. Tot i que mai s'ha acabat de saber, és una cosa molt curiosa, perquè se sap llegir però no se sap què significa, és una cosa ben curiosa, però ja hi havia el seu sistema, i curiosament sembla ser que hi havia dos dialectes
a sobre,
o sigui, sí, hi ha el nord seria el que és, diguéssim, Catalunya fins al Rosselló, perquè els ibers arribaven fins a una part de França, una mica més enllà de Rosselló, i per baix anaven fins al País Valencià i una mica més avall, fins a Almeria.
Comencem amb països catalans i coses d'aquestes?
No té res a veure. No perquè també entraven... No, precisament que fa 2 anys hi vaig estar i un dels poblats ibèrics fantàstics que hi ha està ben entrat a l'Aragó. Bueno, ben entrat. Calaceite, no? Que és a prop de Gandesa. No té res, per descomptat, no té res a veure amb països catalans. Aquí estem parlant d'ibers, i no barregem, o sigui, no se'ns en vagi...
Exacte, perquè deixaríem clar, Rosselló i València...
Deixaríem de ser rigorosos. Ara, sí. És que no recordo exactament el nom, el límit nord... És una mica més enllà del Rosselló, és que no recordo exactament el nom ara. Aquí recomano tot el lector, a l'oient, doncs hi ha un llibre que es va publicar fa uns 3 o 4 anys per Joan Satacana, no recordo, i de cognom es diu Bosch, no recordo el nom, Joan Bosch, em sembla. Bueno, és un llibre molt fantàstic que es diu Els Ibers del Nord. I Els Ibers del Nord fa referència a aquesta franja que més o menys correspondria a l'actual Catalunya, que és això que et comentava abans, no? Aquests, els Ibers, que som diferents dels del sud, perquè aquí no hi ha, no hi ha hagut la, sobretot el tema de l'escultura. És una de les diferències. I aquests Ibers també arribaven a Andalusia, perdó, no només València, sinó arribava fins a la franja d'Andalusia, que porto una... Bueno, jaciments extraordinaris... No podem entrar a la cultura ibèrica perquè no...
Bueno, però tindrem un món tastet amb el gran jaciment.
És a dir, tindrem un punt de referència, com és el poblat ibèric, el jaciment, i dos investigadors que fa 20 anys, que tenen una trajectòria contrastada, joves, i que ara comencen a portar aquest projecte d'Ullastret per ells mateixos. Serà fantàstic, sens dubte.
Vinga, avancem.
Avancem.
23 de maig.
També és un altre d'aquests jaciments que ara ja comença a ser, doncs, comença a estar, s'està consolidant, perquè ja fa 10-15 anys, doncs, que s'hi excava sistemàticament cada any. Estem parlant del període romà, ja hem fet un, parlant dels romans ja, es tracta del jaciment és una bòbila, on es construïen, doncs, ceràmica, una fàbrica, una terrisseria, però que és Armadàs, la presenten, doncs, en Joaquim Tremoleda, que és un dels responsables d'Empúries, del Museu d'Empúries, també fa molts anys que hi està, és un dels grans professionals que tenim al nostre país, i l'acompanya en aquesta conferència, doncs, la Josefina Font, que és una noia jove, que és llicenciada i està fent
Josefina
el doctorat.
Josefina
Simón. Ai, què he dit, perdó?
Font.
Ai, no, Simón. Disculpi, no, ara m'he confós, no. Josefina Simón, no? Doncs, que és una aportació des de la joventut, doncs, complementàriament, fa molts anys també que està excavant aquí la bòbila d'Armadàs.
Armadàs, Pla de l'Estany.
Armadàs, Pla de l'Estany. Exacte, està a la zona de Cornellà de Terri.
D'acord.
Queda a mà dreta de quan te dirigeixes cap a Girona, a la dreta, si vens d'Olot, tens a mà esquerra el poble de Cornellà de Terri, doncs la bòbila d'Armadàs quedaria ben bé a la dreta.
I això era ben bé, com si és una fàbrica de...
Una fàbrica, però el que és molt interessant, i perquè jo hi havia estat aquí el primer any que es va excavar, però encara ho recordo, ara aquests dies hi pensava, l'interessant és que les voltes, on te feien el forn per fer la cocció, se les han conservat enteres. No està trossejat, sinó que estan intactes. I llavors, clar, aquí sí que...
Extraordinari.
Exacte, i llavors, per exemple, els forats... per on traspassava la calor que feien el foc, no? Sí. L'objectiu és que traspassés la calor cap en amunt, on hi havia la terra, l'argila, perquè s'escalfés i quedés cuita i es transformés en ceràmica, no? Diguéssim, doncs s'han conservat perfectament. I això és, en fi, és molt interessant i ells ja ens ho explicaran. I...
Llavors, què més tenim?
Un altre també molt interessant, però ja és aquest és molt interessant per una raó, perquè s'ha excavat fa un any, no se sabia, i ara se sap.
Ah, és una novetat.
Una novetat. És una excavació, doncs, que va tenir lloc a l'església, al cementiri parroquial, doncs, de l'església de Riudellots de la Creu, que també està una mica més enllà de Fontcoberta, de Cornellà de Terri, en direcció també a Banyoles, per la variant, el poble de Riudellots de la Creu, que és un poble petit, no?
Sí.
Però té aquest cementiri que arran d'una sèrie de, en fi, motius,
diversos treballs,
s'hi va haver de fer aquesta excavació arqueològica, i és interessant, doncs, perquè ha posat a l'abast, clar, quan excaves un cementiri trobes restes òssies que són d'un període determinat.
Quin període abarca aquest jaciment?
És del període medieval.
Val.
Llavors, el que és interessant, bueno, és tots els tipus d'anàlisis que s'han pogut fer d'analítics d'edat, d'estatura, és el que té de bo. Pots arribar a saber la dieta, tot això és el que ens parlarà la Natàlia, perquè no havia dit, perdó.
Una mica com allò de les sèries, allò del CSI.
Sí, exacte.
Però d'aquí al costat.
D'aquí al costat. Això és molt interessant, com pots trobar restes humanes, perquè t'aporten una informació... No són simplement restes òssies, no? La informació que es pot arribar a extreure, si es disposen dels mitjans suficients, també tot s'ha de dir, perquè no sempre passa així.
No, perquè, clar, això és passar per laboratori, forense...
Això té un cost, té un cost i a vegades, doncs, a vegades hi ha els diners, a vegades no hi ha els diners. Si es pot fer, com és en aquest cas i moltes altres vegades també, doncs la informació es pot arribar a esprémer com una llimona, és a dir, es pot arribar a treure una informació extraordinària sobre una població determinada d'un període determinat, d'una regió, d'un poble petit determinat, com seria en aquest ridoig de la creu. És la importància de trobar, doncs, les restes òssies pròpiament humanes, no?
I la conferència que tanca, veig que la fa l'Alfons Díaz, no?
L'Alfons Díaz, que és l'altre col·laborador del promotor d'aquest cicle de conferències. Soci. Exacte, sí, doncs mira, aquesta encara és una novetat, més novetat, és la màxima novetat, perquè s'explicarà, doncs, l'excavació que va tenir lloc aquest mes passat.
El jaciment que va presentar l'any passat.
El jaciment que va presentar, és el mateix jaciment que va presentar l'any passat, però l'any passat va parlar sobre unes eines de pedra d'aquest període Neandertal, instruments de pedra, que s'havien localitzat feia 40 anys a l'aire lliure, dispersos en un camp agrícola.
Recordo que estava pendent d'autoritzacions.
Exacte, o sigui, l'any passat el pagès movent la terra havia posat al descobert aquestes eines, però estaven disperses i no se sabia gaire bé d'on venien. Doncs ara, un any després, tot és molt lent, en ciència, però sí. És lent, però ja, si hi ha una direcció ja es va avançant. Ha fet el que has dit tu, va fer un pas més, va demanar els permisos corresponents, i ara en el camp del costat, on que hi ha una mica de bosc, on en principi no ha estat alterat per l'agricultura, ha anat a comprovar, s'ha engegat una excavació que va ser el mes passat, o sigui, fa un mes, és una cosa de, això és
que crema,
les eines encara s'estan rentant, les eines que s'han trobat. Doncs va anar a investigar si, realment el lloc originari d'on podrien haver vingut aquestes eines, que encara estarien possiblement in situ, de quan els Neandertals, doncs, havien establert un campament a l'aire lliure. Un campament vol dir, doncs, un grup de 15-20 persones que es movien pel territori, eren gent gran, nens petits, dones, en fi, amb les seves emocions, carregats d'eines, carregats d'incerteses, com avui en dia, no? Però es van instal·lar en allà, i de tot, quan ells han desaparegut o es van desplaçar, han quedat com a testimoni aquestes eines que van puntualment fer servir per o caçar o construir un vestit.
Tenir contenidors de selectiva, aquella època havien de llançar-ho per terra.
Per terra. Jo recordo, però el cas és que queda aquesta evidència.
Jo que recordo és que quan l'Alfons va assistir a la seva conferència l'any passat i parlava de quin sentit tenia, no?, en aquell camp entre Serinyà i Banyoles, no?, i hagués d'haver-hi, doncs aquest campament provisional o aquest lloc de pas, és lliga una miqueta amb el que explicaves abans, no?, que entra dins el radi d'acció. Clar, tenien uns aixoplucs a una banda, per si feia mal temps i per èpoques més complicades. Tenien tota la zona llacustre d'allà a Banyoles, estaven al mig.
Exacte, el pla... A veure, els humans són molt pràctics. El lloc on, actualment on tenim les ciutats, els pobles, a les planes, que és el lloc on es viu millor.
I on hi ha aigua.
On hi ha aigua, però esclar, en moments determinats tots sabem que plou, neva, fa fred, hi ha dies que fa vent, llavors... Ara, avui en dia, hem construït les cases i és un lloc, són artificials i les hem construït nosaltres mateixos per protegir, autoprotegir-nos, no? En una època en què, en fi, hi havia cabanes de fusta, segurament, però el que no feien en absolut aquests neandertals que coneixien el territori és, si disposaven, si tenien al seu abast una construcció, una casa artificial, una casa entre cometes artificial, un abric rocós, una cova natural, evidentment el que fas és aprofitar-la per refugiar-t'hi, és a dir, seria, no tindria cap mena de lògica tenir al teu costat una cova que ja és una casa que té, entre cometes, que tens construïda i no l'aprofitaries en un moment puntual de...
Però és que amb el temps en fa ara i en fa 10.000 anys.
Sempre. I les persones sempre coneixem el territori i el que fem és explotar-lo al màxim en benefici nostre, ja sigui a través d'alimentació, ja sigui a través de protegir-nos de la intempèrie del temps. El que fem és, quan tu domines, quan tu ets un... Com han fet els humans sempre, ens instal·lem en un lloc i analitzem aquell territori, en coneixem els seus recursos i el que fem és... en fi, aprofitar-lo, no?
I el jaciment aquest és de Neandertals, no?
Del període de Neandertal. Aquest segurament és del final dels Neandertals, d'aquests de quan ja faltaven pocs anys perquè entressin en contacte amb els Homo sapiens, nosaltres, que nosaltres en aquella època encara només estàvem a Àfrica, els Homo sapiens som originaris d'Àfrica i aquell període només hi ha sapiens a Àfrica.
Aviam,
no, i Pròxim Orient.
Perquè ens entenguin els nostres oients, vam arribar a conviure o no vam arribar a conviure?
Sí, vam arribar a conviure 10.000 anys. Sempre, sí. Això ens demostren les evidències arqueològiques, que és el que ens hem de basar, sí. És que en un període que va dels 30, de fa 40.000 anys, que és just el moment que arribem als humans moderns, que som els sapiens, que venim d'Àfrica i ens instal·lem a Europa. En aquell moment, fa 40.000 anys, arribem a Europa. Ja hi havia els neandertals, que feien més de 200.000 anys que eren aquí a Europa. Els neandertals és l'única espècie humana genuïnament europea, és a dir, que ha nascut, ha desenvolupat i ja s'ha extingit a Europa. En aquest període arribem als sapiens i convivim. O sigui, compartim el mateix espai. Quin tipus de relació va haver-hi? Si van col·laborar, si es van amistar, això és molt difícil de... I has d'especular una mica, és a dir, bueno, ja no hi entrarem a parlar, però hi ha una resta... Bueno, és el tema de l'hibridisme, que ara marxaria una altra qüestió, això. No, va més que no hi entrem, perquè seria llarg. Però vull dir, el que sí que està clar és que en aquest període de 40.000 anys, que és quan arriben els sapiens i els neandertals, fins 10.000 anys després, és a dir, fins fa 30.000 anys, que és quan els neandertals s'extingeixen, durant 10.000 anys et trobes a la península Ibèrica, per tant també el Pla de l'Estany, però ens ho hem de mirar així en una visió, diguéssim, localista una mica més gran, que és la península Ibèrica, a nivell local vull dir la península Ibèrica, doncs trobes a diferents punts evidències durant aquest període, tant de sapiens com de neandertals. Per tant, vol dir que en aquest espai convivien. Bé, llavors, per què fa 30.000 anys els neandertals es van extingir i els sapiens no van continuar sobrevivint fins ara, perquè aquí estem, no? En 30.000 anys aquí estem, amb tot, amb penúries, amb alegries, hem passat de tot, però aquí estem. Per què? Això encara continua sent un dels grans interrogants que, en fi, que queden per resoldre.
No, algo devien fer els Homo sapiens, perquè coneguent-nos alguna cosa devien fer.
Sí, però això és... El tema de la superioritat tecnològica és evident que nosaltres tenim un utillatge diferent. Fèiem servir utillatge MOS, molt més eficients, tenim una tecnologia molt més adequada, sens dubte. Però, aviam, els neandertals feia 200.000 anys que vivien a Europa i havien passat tot tipus de períodes.
Estaven adaptadíssims.
Potser la gran diferència que hi havia és que els neandertals sempre es diu doncs, que eren grups més endogàmics i més tenien una demografia més baixa. Llavors això segurament van quedar abusades, és el més probable, arraconades a diferents llocs i llavors es van anar com, diguéssim, apagant a poc a poc, ara uns aquí, els altres allà. No va ser una extinció en massa, cada cop i volta...
L'endogàmia sembla que tampoc és la solució.
És el que, exacte, és el que comporta. En canvi, els sapiens sembla ser doncs, que teníem xarxes a nivell demogràfic i biològic i cultural molt més àmplies i aquestes xarxes, aquesta comunicació entre nosaltres, ens va permetre estendre's com una xarxa, precisament, i això és molt probable que ens vagi a permetre arribar fins a sobreviure, diguéssim, fins avui.
Bé, Albert, moltes gràcies per fer-nos fet aquesta explicació de les 9 conferències que formen part d'aquest segon cicle d'actualitat arqueològica a les comarques gironines. Que sapigueu que aquest any, una vegada més, les gravadores de Ràdio 90 estaran amb aquest cicle de conferències i que un cop hagi acabat aquest cicle, no sabem si dius la temporada d'estiu, tardor, hivern d'aquest 2014, doncs podrem tornar a escoltar i recuperar aquest segon cicle de conferències de qualitat arqueològica. Si voleu recuperar els anteriors, només heu d'anar a la web de Ràdio 90, www.r90.org, buscar l'espai Pedra a Pedra, i allà hi ha el podcast de totes les conferències del primer cicle de l'any passat.
També és interessant dir doncs, que a través d'internet es pot trobar un blog específic sobre aquest segon cicle. Simplement posant segon cicle de conferències d'actualitat arqueològica a les comarques gironines, ja us apareixerà que és un blog específic on hi ha la síntesi de tots els conferenciants i les conferències i de les dates.
Moltes gràcies, Albert. Moltes gràcies a la Fons Díaz, que no pot estar aquí perquè bueno, per temes de logística ha estat impossible. I us esperem cada divendres a 7:45 del vespre al Museu d'Arder de Banyoles d'ara fins al 9 de juny d'enguany.
Molt bé, gràcies a vosaltres també per convidar-nos.
Que vagi molt bé.
A part de nosaltres, els actuals Homo sapiens, quines altres espècies humanes han viscut a la vora del riu Fluvià o han tingut l'oportunitat de contemplar les muntanyes que ens envolten, com ara Santa Magdalena, el Puigrodó o el Bassegoda? Pedra a pedra, la història dels antics garrotxins.